Araceli Segarra va néixer a Lleida. Va trigar una mica a descobrir què és el que volia fer quan treballés. Però el que tenia molt clar és que no volia treballar en una feina on no s'ho passés bé. De fet, això podríem dir que ho va aconseguir. El seu interès per la muntanya va començar amb un curs d'espeleologia. Després vindria l'escalada i l'alta muntanya. L'Araceli va ser la primera dona espanyola que va pujar a l'Everest i s'ha convertit en una alpinista molt reconeguda. Per la nostra convidada, creu que enfrontar-se a la muntanya és com fer-ho amb un mateix i que viure al límit doncs provoca algunes capacitats bastant excepcionals, com per exemple valorar els petits detalls, treballar per un objectiu comú, compartir, ser solidari i dominar la por, entre d'altres coses. Ara se li acaba de publicar un llibre. El llibre es diu Ni tan alt ni tan difícil, on explica algunes de les seves expedicions, moments bons, moments difícils, però en definitiva experiències que poden valdre als lectors per assolir els seus cims. Araceli Segarra, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest
matí. Ja saps que
aquest
ho faig
matí
contenta.
De dissabte. Escolta, m'ha sorprès molt el teu llibre, perquè de tu...
Això és bo.
Tothom espera un llibre de muntanya.
Sí, senyora.
Doncs no. És un llibre en el que parles de muntanya, però que hi ha com una mena de paral·lelisme entre la muntanya i la vida quotidiana i el dia a dia de tothom, que fa, que no sé, gairebé el podem catalogar com un llibre d'autoajuda, no?
Sí, és un llibre que intenta ajudar. És un llibre que té reflexions i que té receptes. Hi ha molts llibres que poden ajudar i poden ser d'autoajuda i pot ser doncs, un llibre de jardineria, no? Clar, si t'ajuda la vida a tirar endavant, doncs ho acaba sent.
Per definició, probablement qualsevol llibre
sí,
et pot
exacte,
ajudar.
No? Està el tintín en el
Tíbet. Clar, és una història que no és la teva, però que en definitiva et pot implicar, no?
I bueno, el que tu deies, no? Que esperaves o s'esperaria de mi... un relat de muntanya. I això és el que em van demanar fa molts anys quan només baixar de l'Everest doncs, van començar a demanar no? un llibre, i per això he trigat tant. Però jo no volia fer un llibre de muntanya. Ja n'hi ha molts de llibres de muntanya. Ja tothom sap no? com es puja a l'Everest o com es puja en altres muntanyes. I jo, bueno, doncs vaig decidir que tindria que ser diferent. I fins descobrir com de diferent el podria fer, doncs ha anat passant el temps, però bueno, les coses que es fan esperar a vegades són ben rebudes.
En el seu pròleg, l'Andreu Buenafuente diu justament això, no?, que has trigat molt a fer aquest llibre i que segurament, com que ets una persona molt respectuosa, no només amb la natura, sinó amb tot el que fas, doncs segurament ara deu ser el moment bo, que deu ser el moment en el que ja consideres que ja toca. No?
Vaig decidir fer-lo finalment fa 3 anys. Això que et deia, no? Me'l demanaven i me l'han estat demanant durant, des que vaig baixar de l'Everest. És curiós perquè del Xixapangma no me'n van demanar res, tot i que aquest llibre no va de l'Everest, no? És una cosa que m'agrada també explicar-la. L'Everest té un parell de capítols, perquè clar, no podria deixar de parlar d'aquesta muntanya, però en té molts més. Té de Xixapangma, el K2, el Kanchenjunga, la Mada Blanc, entrenaments, i cada capítol em serveix per parlar d'àtica. Però et deia, no?, que fa 17 anys va començar una mica aquesta demanda o aquesta petició per un llibre, que vaig anar descobrint què és el que volia, com ho podria fer perquè no fos només un llibre de narrativa èpica d'un ascens, i fa poc doncs vaig conèixer, fa 7 anys, vaig conèixer a l'editora d'aquest llibre, que ella també em va conèixer a mi. Llavors ja només era que m'ho hagués demanat perquè volia algo per tenir una novetat a l'estanteria, no?, sense saber de qui, si podia escriure o no, sinó que coneixent-me el va demanar amb una conseqüència, no? I era que sabia, ella sabia com acabaria, no?, sortint.
Home, jo penso que el resultat realment, encara no me l'he acabat, tinc que confessar-ho, estic com a la meitat, però em sembla que el resultat és realment sorprenent, però a més és que és un llibre que, un llibre de muntanya només el llegeixen els aficionats a la muntanya.
Exactament.
Molts aficionats.
Ni jo llegeixo llibres de muntanya.
Clar, en canvi aquest llibre el pot llegir tothom, perquè a part que és de lectura molt fàcil, perquè són capítols que van molt diferenciats els uns dels altres, doncs a part d'això, és un llibre que t'ofereix la possibilitat de fer aquesta comparativa que mi m'ha semblat divertida i ocorrent.
A més, van en dos tipografies diferents, no?, que limita molt, que dius, mira, jo no vull saber res de totes les reflexions. Doncs et llegeixes només una de les tipografies.
És perfectament definit. Escolta, Araceli, quan tu vas pujar a l'Everest, vas viure un dels rescats més difícils de la història, probablement, de la muntanya, un rescat que va acabar, malauradament, com gairebé sempre passa en aquesta muntanya, i amb d'altres, perquè quan els rescats són a certa alçada es fa molt difícil recuperar les persones que estan allà, doncs 13 morts.
Sí, 13 morts en la temporada, no?, el que va durar doncs aquells mesos, i en un mateix, diguéssim, dia o dos dies, doncs van ser 8. I bé, nosaltres estàvem a la muntanya, ningú de la nostra expedició estava, diguéssim, involucrada amb l'accident en si, però estàvem molt a prop, no? Bé, molt a prop, t'estic parlant de moltes hores de distància, però molt a prop, vist des d'aquí, no?, amb el que seria els campaments. I vam intentar, doncs, ajudar al màxim. Va haver-hi una cosa que jo crec que va ser molt noble, que nosaltres estàvem allà per rodar un documental, per pujar a la muntanya, sí, però per rodar un documental, per pujar a la muntanya. I el director del documental va dir que no es filmava res, que tot allò no sortiria, no?
Una part de la vida privada.
Exacte. I a mi això crec que va ser una de les coses que també després va unir molt a l'equip per continuar. I és que algú et demostrés els principis que tenia. Si haguéssim filmat aquelles escenes, clar, hauria sigut un testimoni molt, molt brutal i molt impactant. I haguéssim rebentat, no?, les sales del cinema. Però no es tractava d'això, no es tractava de fer les coses com toca, i no ens va interessar per a res, aunque jo ens hagués catapultat a tots cap a la fama i a la riquesa, cosa que no ha passat, per molt documental de Hollywood que facis, però allò es va demostrar, no?, quin tipus de persones estàvem treballant en aquest documental.
Escolta, m'has vist Pura Vida. Saps que Pura Vida és aquest documental de justament el rescat de...
Sí, sí, de l'Iñaki Ochoa.
Doncs bé, una situació més o menys similar. El que passa és que, a veure, hi ha una gran part d'aquest documental, per ser exactes, que es centren en la vida personal de les persones que van participant en el rescat, no? Només hi ha unes primeres imatges, uns 5 minuts de documental, que es veu...
Que nosaltres encara no hem fet un documental. No cal, tampoc caldria.
No cal.
No cal.
Per tu la muntanya no és només fer el cim. Per tu la muntanya és tot el que passa abans, tota la convivència prèvia, tot l'esforç i totes les reflexions que tu et vas fent mentre arribes o no al cim.
Sí, la muntanya per mi és una eina. Crec que tots tenim una eina per, d'alguna manera, sentir-nos realitzats, buscar la felicitat, entendre què fem en aquest planeta, per què existim, és a dir, la nostra eina ens pot portar moltes coses, no? I cadascú, dic, no?, en té la seva. La meva és la muntanya, però per molta gent, doncs, pot ser la seva feina. Hi ha gent que li apassiona la seva feina, o un hobby que té després de sortir de la feina. Per alguns és la seva família, i això és que una mica es converteix, no?, en el nostre motor per continuar vivint.
Vèncer les pors és important en la vida, i tu vas vèncer una por per la teva intenció de practicar l'espeleologia. Tenies por a la foscor i va poder més l'interès per entrar a les coves que no pas aquella por que estava dominant fins llavors, no?
Sí, és curiosa com de vegades hi ha coses que poden més, i passa sovint. I acaba passant, doncs, en altres terrenys, no? És a dir, hi ha persones que tenen por a anar-se'n a viure en una altra ciutat, o anar-se'n en una altra escola a estudiar, no? O canviar grup d'amics perquè s'han de socialitzar amb altra gent. Però a vegades, doncs, la nostra passió o la nostra necessitat ens obliga a fer aquest pas, no?, a atrevir-nos i a canviar la situació. I és curiós com, en el fons, quan fem les coses perquè ja no ens toca un altre remei, Jo aquí a l'espeleologia va ser per gust, no? Però a vegades és perquè ja no toca un altre remei de fer un canvi, te'n dones compte que no és tan greu, que les coses són més factibles i més reals del que ens imaginem.
Una de les teves feines, Araceli, és motivar a través a treballadors de grans empreses, crear-los motivació per la seva feina diària. La comparativa és justament això, assolir el cim?
No sempre. A vegades els conceptes que necessito tractar doncs, van des d'innovació, des d'adaptació al canvi, passant per gestió precisament no, de les nostres pors i arribant al treball en equip. I no sempre passes pel cim. A vegades també és interessant no, descobrir que no arribar al cim pot arribar inclús a ser beneficiós.
Araceli Segarra, ha estat un plaer parlar amb tu aquesta estoneta. Recomanem a totes aquelles persones que els agradi la muntanya, però també a les que no els agrada la muntanya o que no l'han practicat mai. Mira, que no els agrada és un terme que tampoc no entraria en el cap de ningú, a tothom li agrada la muntanya.
Però no cal practicar l'esport.
D'una o altra manera, però no cal ser muntanyer i molt menys del nivell de l'Araceli, que tots no servim per això, eh? Ni tan alt ni tan difícil. Aquest és el títol del llibre, d'aquest llibre que acaba de sortir i que té grans curiositats que jo us recomano personalment. Araceli Segarra, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins un altre, fins al pròxim llibre.
I em tornaràs a veure. Igual no t'he tingut 17 anys aquest cop.
Home, estarà bé.
Seria un...
Ja no em trobaràs.
Seria un detall.
Estaré jubilada. Gràcies, Araceli. Fins un altre.
Adéu. Adéu.